camins.
Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra.
Hoy por hoy, Iñaki Gabilondo.
Radio Astel.
¡Ay, la radio! Els silencis formen part de la música, eh? Diuen els que saben. Ai, 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 ai. Bona vesprada, aquest dilluns 13 de febrer del 2023, Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que ens enamora, que ens dona el sostent, que ens acompanya, que ens informa, aquest mitjà meravellós i del qual estem completament enamorats. Vinga, comencem aquí aquest programa, el primer de la setmana, amb tota la il·lusió. Amb il·lusió, com deia aquell. Dia 1 després del Totum Revolutum de divendres, en aquest cas amb el Jordi Cerdà, que va estar de nou acompanyat per Toni Picó, gran vesprada la de divendres, per comentar tots els temes de l'actualitat, sobretot el moment de la política catalana. La ràdio nocturna també és tertúlia. Dia 1 també, és que estic veient, arriba al xat de la parròquia certes imatges de gent enamorada de la ràdio en aquest moment, i déu-n'hi-do, quina mirada. Que algú me mire com mira TH la ràdio, si us plau. Dia 1 també, després de que amb Carla Buigas ens avancéssim al Dia Mundial de la Ràdio, que és avui, per fer una repassada a moments històrics d'aquest mitjà, d'aquesta casa de la ràdio en general, moltes rialles, moments mítics...
Gol!
Com aquest de la ràdio generalista i altres que són collita pròpia. Ai, la ràdio, com ens encanta escoltar-la i fer-la. Si voleu recuperar els nostres continguts de divendres i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, en directe a l'aplicació Ràdio Estel Oficial, que des de fa uns dies té aquesta nova pestanya, la de Més Estel, que són 24 hores de música. I també ens podeu trobar al canal de YouTube amb vídeos extra llargs de les coses que passen aquí als estudis de Ràdio Estel. Avui dilluns us hem preparat una Macedònia per començar la setmana amb bones vibracions. Ràdio, ràdio, ràdio i crims. Però versió camins a Ràdio Estel. Són crims que ja sabeu com són, ara us explico una mica més. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal?
Bé.
Benvinguda, feliç Dia Mundial de la Ràdio, Carla.
Igualment, Rafa.
Com et vas enganxar tu a la ràdio? Què et va enamorar del mitjà?
Doncs jo va ser que, ja t'ho explicava abans, em van regalar un
despertador
perquè sí. Ma mare em va dir no et penso despertar mai més.
Molt bé.
Et compro aquest despertador. Aleshores em vaig començar a despertar amb la ràdio i la ràdio va començar a formar part de la meva vida.
Que maco. I ara forma part de manera especial perquè fas
sí,
ràdio.
Faig ràdio, Carla. Més al matí a casa sempre tinc la ràdio posada.
Molt bé.
Llavors és com que sempre està allà. És la sort de la ràdio, que pot estar sempre allà.
Doncs aquesta és una pregunta que ens formularem molt avui. Com et vas enganxar a la ràdio? També li vull formular a Júlia Julve. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu ets molt radiofònica, Júlia?
Sí.
Ara et preguntava, havies fet ràdio abans d'estar amb nosaltres? I has dit
no,
que no, eh?
Ara quedaré malament, però no, no, no l'havia fet mai. Fer, però bueno, no passa
però
res.
Fer és una cosa, però estimar la ràdio també és escoltar-la, sobretot, bàsicament, sí, sobretot. Com et vas enganxar, tu?
Aviam, a mi m'agradava molt la ràdio nocturna. Jo
home,
escoltava
benvinguda
el backup de Ràdio Flashback, que hi havia com moltes històries, els oients podien trucar, podies fer dedicatòries, sí, i era com a partir de les 10 de la nit, clar, jo quan tenia 11 anys, les 10 era molt tard. I jo em posava al llit, ai, a la ràdio, els meus pares, clar, sí, feia hora que dormia i escoltava la ràdio, però també he sigut molt d'informatius mentre anava a l'escola. Fer, per exemple, feia l'Enigmàrius amb el meu pare.
Molt bé.
Sempre era com tradició. I també m'agrada molt Crims, els programes de ràdio sobre crims. Mm. I a part que jo soc molt d'ambientar-me. Apago els llums, em poso així com una mica...
Molt bé.
Sí.
Home, clar, la ràdio té un clima. La ràdio nocturna té un clima i, per cert, avui farem crims aquí.
Ja us escolto.
Del
ja.
Menudeo, del menudeo. Doncs gràcies per les vostres experiències, Carla i Júlia. Ara farem les notícies també.
I tu?
Jo em vaig enganxar de manera molt concreta. El meu pare, quan jo tenia 11 anys, es posava Super García a la cuina.
Gol!
Aquest gol d'Espanya. I em fascinava el que escoltava. Jo tindria això, 10, 11 anys, 12 com a molt, i vaig començar també a escoltar la ràdio nocturna. I a partir d'aquí vaig obrir molt, molt el ventall. De seguida em vaig enganxar en Goma Espuma. Que abans us preguntava, sabeu qui són Goma Espuma? Goma Espuma s'han inventat la ràdio humorística d'aquest país. I a partir d'aquí, infinitat de programes, moltíssims. Fins que ha arribat aquí. Mira, ens hem consumit la sintonia avui, però ara la Paula, que també forma part de la ràdio, la torna a tirar. Aquest és la meva història. Vinga, doncs després d'aquesta repassada ràpida a com ens hem enganxat al mitjà, us explicarem que després de les notícies volem fer el nostre petit i humil homenatge també a aquest mitjà meravellós i farem una ronda de trucades a modus de carrusel a col·laboradors habituals d'aquest programa de la Macedònia de la Ràdio perquè ens expliquin com es varen enganxar ells a aquesta màgia de que és la radiodifusió, perquè tot té un inici, com hem comprovat. Jo tinc molt clar com em vaig enganxar, us explicava aquell primer moment, i avui coneixerem el d'alguns col·laboradors, a veure què ens expliquen. I a partir d'aquí, tercera entrega, Santi Jiménez a Ràdio Estel. Santi Jiménez atraca de nou Ràdio Estel i la cosa té delicte. La setmana passada ens presentava, la setmana passada no, fa 15 dies, la secta de l'11 i els seus criminals sincromàtics. I avui, amb l'estil didàctic, amable i entenidor del Santi, ens parlarà de la història dels gigolós. Gigolós a Ràdio Estel i d'un aspirant a gigoló gallec i no massa intel·ligent, sembla ser. La policia no és tonta, però hi ha algun gigoló, aspirant a gigoló, que sí. Santi Jiménez té delicte a Ràdio Estel. I la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, ràdio, ràdio i més ràdio, i un senyor que té delicte i ens parla del menudeu. Tot aquí, aquesta casa, Ràdio Estel, escoltant, sentiràs.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Mireu, una frase del gran Luis del Olmo, un cop va dir: esto es lo que me gusta de la radio, el no saber qué va a ocurrir. Yo sé qué pasará, pero no masa. I feel pretty good.
Yeah, no! Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Home, Àngel, encantat de saludar-te en un dia com avui. Hem fet diferents homenatges a aquest mitjà que ens encisa, que ens enamora, com és la ràdio, en un dia com avui, Dia Mundial de la Ràdio. Tota la casa s'ha posat una mica en marxa per retre petits homenatges i el nostre passa per... li he dit al Ferran, dic, per què no truquem col·laboradors nostres que fan ràdio amb nosaltres, que ens ajuden a portar la ràdio nocturna doncs a les zones des d'aquesta casa, per demanar-los, aquesta és la pregunta, Àngel, bueno, et faré diverses, però quin és el teu primer record radiofònic, Àngel?
Doncs mira, jo el primer record, jo és que sóc un malalt de la ràdio, o sigui, uh-huh. I per tant, els meus primers records quasi d'infantesa, així d'importants, és que jo devia tenir 12 anys o 13, i aleshores quasi bé no hi havia ràdios petites, li vaig demanar al meu pare que amb tots els meus estalvis m'acompanyés, que aleshores hi havia com una mena de botigues al port que venien ràdios que arribaven importades, i em vaig gastar tots els estalvis per una ràdio. I tot, d'aleshores ençà, sempre els meus records són al vespre al llit, amb la meva ràdio petita, escoltant la ràdio. Escoltant, doncs, de tot, des de la Encarna, Luis del Olmo, a Ustedes son formidables, encara que jo no sóc un fan de, un gran fan del futbol, però el hombre, el José María García, després el de la Morena, el mestre Pujal, després, o sigui, un fan i un malalt de la ràdio.
Escolta una cosa, sí que és curiós que, mira, abans li preguntava a Júlia Julve, la nostra companya de la redacció, i em parlava justament d'això, de la màgia, la ràdio en si ja té una màgia, no? Però la ràdio nocturna, és a dir, aquell moment en què et fots al llit o la llum és més tènue a casa o es fa una mica de silenci, aquell moment que tu estaves explicant, no, Àngel? És a dir, quedar-te a soles i agafar el so de la ràdio més nocturna. Encara té més màgia, no, la ràdio nocturna, podríem dir?
I tant. Jo m'he dormit moltíssims dies de la meva vida escoltant la ràdio. En realitat, jo la tenia de totes maneres, quan era petit, una mica amagada, perquè els meus pares no volien que jo...
Clandestina, eh?
Clar, perquè no volien que jo escoltés la ràdio, perquè volien que dormís per estar en forma, diguem-ne, el dia següent.
Sí.
Doncs sí, la ràdio... També alguns programes de ràdio molt durs, ara ho estic rememorant, alguns d'aquests programes que trucava la gent amb problemes...
El Hablar por Hablar, eh? Una mica, Hablar por Hablar.
Sí, aquest mateix, ara no recordava el nom. I he viscut des d'allà veritables drames, recordo gent doncs, explicant coses d'una intimitat terrible.
La gent s'obria, eh? S'obria a les tantes de la matinada i explicava una mica les seves, bueno, els seus problemes, els seus patiments, i també era molt... Després trucava la gent, Àngel, i donava consells, i hi havia com una comunitat d'oients que una mica es consolaven uns als altres, és veritat.
També t'adones compte aleshores de la fragilitat de tantes persones, de tots nosaltres en definitiva, però d'algunes persones tan i tan soles que l'única manera que troben o que trobaven d'explicar les seves penes, les seves misèries, els seus dolors, era confiant en unes ones, confiant en un locutor, en una locutora i en un conjunt d'oients els que desconeixia. Això també et fa pensar, no?, aquestes... Bé, de totes maneres, doncs, per això fins i tot avui el telèfon de l'Esperança, que també que el coneixeu prou bé, o sigui, gent que només té aquesta forma d'expansionar el seu dolor.
Àngel, ja per acabar, que tenim altres companys que també volem demanar-los, però molt agraït també que estiguis amb nosaltres en un dia com avui, què és el millor de la ràdio per tu? Tu ets un oient de ràdio brutal, ja ho estem comprovant, a part també vens aquí a fer-la amb nosaltres i durant molts anys, moltíssims anys, has estat col·laborador d'aquesta casa. El millor de fer ràdio per tu, de fer ràdio, de la ràdio en general, què diries que és? Allò que captiva especialment.
Jo diria que potser és... No hi he pensat mai massa en aquesta pregunta, que és molt interessant. Però jo diria que és alguna cosa així com participar d'un conjunt de persones, d'un conjunt d'éssers, diguem-ne, que estan en aquest espai, diguem-ne, ambigu, que és a les ones que transmeten la ràdio, com deia abans.
Sí.
I d'alguna manera sentir-te en comunió amb aquestes persones, sentir-te que estàs en una comunitat, en un grup de persones. Potser és això el que més atractiu en resulta. I després també hi ha una qüestió purament pedagògica. Jo aprenc moltíssimes coses escoltant la ràdio, moltíssimes. Fins i tot aquest dia que la meva dona em renyava, estava escoltant un programa de toros, que a mi no m'agrada ni m'interessa. Però el fet de sentir un bon programa de ràdio, en relació als toros, doncs em permet a mi també d'aprendre, d'escoltar algunes paraules que jo no tinc, diguem-ne, que no domino i que no conec, i de veure com viuen doncs, els aficionats als toros aquesta afició que ells tenen.
Àngel Miret, gràcies per fer ràdio amb nosaltres i gràcies per atendre'ns en un dia com avui. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
En la cadena SER. Hablar por hablar. Ho tinc inserit en aquesta sintonia. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres en un dia com avui. Volíem conèixer una mica les sensacions dels nostres col·laboradors, d'alguns dels nostres col·laboradors. Verónica, clar, tu ets mexicana, com tothom sap, i no sé, clar, imagino que els teus primers records radiofònics venen d'allà, de Mèxic.
Sí, vienen de México y desde muy pequeñita, la verdad, que la radio ha estado conmigo.
I quins serien els primers records que tu tens? Quin tipus de programa et va enganxar a la ràdio, Verónica?
Bueno, pues cuando iba al... Bueno, ya se dice kinder, ¿no? Un poco como la educación infantil, ¿no? Uh-huh. Cuando iba a la escuela, había un programa dedicado a los niños,
¿sí?,
para aquellos niños que no se querían levantar.
Ah.
Y entonces tú podías llamar por teléfono y decir, por ejemplo, en mi caso, que mi hermana no se quería levantar y decías eso en la radio y todos los niños creían que todos sabíamos quiénes eran aquellos niños que no querían despertarse,
vale.
O levantarse de la cama. Y bueno, y ponían canciones de un personaje muy famoso que de hecho creó este personaje precisamente en la radio, que es Cri Cri. Y bueno, muchas de estas canciones se ponían allí.
Bueno, entonces es un record molt infantil, per tant, et vas enganxar molt jove al que és la ràdio. És un molt bon record, molt maco, i una idea prou original, un programa perquè els nens s'aixequin del llit una mica allò amb alegria.
Sí, porque bueno, no, nadie quería, ¿no?, que llegara a la escuela y que, bueno, que tal alguien escuchó la radio, ¿no?, y que sepan que no me quería levantar.
Claro, es això.
Un poco esto y bueno, sí. Se creaba ahí también esa dinámica, ¿no?, con la música, con los cuentos, y bueno, sí, eso desde muy pequeñita, y creo que eso, pues también, ¿no?, hizo que siempre estuviera, pues, acompañada de la radio, desde allí siempre está conmigo.
Mira, tú que ets mexicana i vas créixer, doncs, allà a Mèxic, ¿hi ha un estil molt diferent de fer ràdio entre Espanya, Catalunya i Mèxic, o no, o és prou semblant?
No, es bastante parecido, también depende del tipo de programas, ¿no?, que escuches, pero creo que en sí la dinámica no es bastante parecida, ¿no? Hablar de los temas que nos interesan, dependiendo, ¿no?, cada uno de los gustos que tengan, pero creo que la magia de la radio es bastante parecida.
Es universal, la magia de la radio es universal. Verónica, mil gracias por estar amb nosaltres breument i per parlar-nos dels teus records radiofònics en un dia com avui. T'esperem aquí als estudis, que és un gust fer ràdio amb tu. Gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, pausa i seguim en la ràdio nocturna.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
David Serra, bona vesprada.
Hosti, tu, quin susto.
Camins.
Ràdio Estel.
Darrere de cada segon de ràdio hi ha molta feina. Cada segon de ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha, eh?
Sí.
Tampoc hi ha tanta feina.
Expliquem històries.
Dos minuts i mig que passen de 2:15. Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada.
I vinga, com no tenim apenas temps i volíem xerrar també amb Alberto Gómez, el saludo, i us faig la pregunta a tots dos, que m'interessa molt conèixer-la, però així guanyem uns minuts, que una hora de programa de Ràdio Nocturna passa volant. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, a tu també. Escolteu, quin és el vostre primer record radiofònic? Allò que us va enganxar o la primera màgia radiofònica que recordeu, Jordi?
Doncs mira, jo devia tenir 10 anyets, el 1989 aproximadament.
Sí.
Va ser la nit dels ignorants amb en Carles Cuní a sí. Catalunya Ràdio.
Clar, i aquest punt, eh? Ara ho parlàvem, la ràdio nocturna té com un ganxo especial, Jordi.
És absolutament magnífica. Jo crec que és el moment més especial que té la ràdio. A partir d'allà a les 7, les 8 de la tarda, tots els astres s'alineen per fer perquè puguis escoltar-ho, gaudir-ho, el silenci de la casa, el silenci del carrer. Bueno, jo sóc un enamorat de la ràdio nocturna.
Alberto Gómez, quin és el teu record radiofònic, allò, el primer que tens al cap?
Doncs el meu record no és tan dolç, perquè jo m'anava a dormir amb el meu germà i el meu germà posava la ràdio de nit, però bastant de nit, i era José María García,
home,
el programa d'esports o de futbol, no? Mm. I jo el record era una persona emprenyada, o sigui, una persona molt, molt, molt enfadada. O sigui, controlava molt, jo pensava, tot el que passa al futbol, no?, al món del futbol, aquest home ho controla, però amb un caràcter i amb un, no?, i amb un to bastant, no sé, com enfadat, no? I aquest és el primer record de ràdio, de ràdio de nit,
sí,
de ràdio de futbol, però jo pensava, ai, la ràdio deu ser més amable, no? I afortunadament, gràcies al meu camí, no?, he trobat o he descobert coses més amables, un to més amable de ràdio, que evidentment que sí que m'agrada.
M'agrada que facis aquesta referència, perquè jo ho explicava al principi del programa, em vaig enganxar a la ràdio amb García, però efectivament, després he trobat que hi ha una ràdio molt més amable que García, però tenia alguna cosa magnètica, Alberto? Jo no sé com s'ho feia, però no podies deixar d'escoltar a García.
Sí, enganxava, és veritat. Era l'amo de la ràdio durant molts anys. Mm. Va ser, no?, el gran dominador de la ràdio esportiva, i evidentment que tenia a tots els protagonistes. O sigui, jo sabia que qualsevol cosa que passava, sí, ell la donava, si no en primícia, però sí que la tenia al seu programa.
Doncs mira, que sàpiga...
Recordo aquest caràcter.
Sí. Que sàpiga la gent que estem fent gestions i abans que acabi la temporada, si tot va bé, José María García estarà aquí al Camins per xerrar sobre la ràdio, sobre la seva trajectòria, sobre el seu estil i les seves opinions. No sé quan, però estem en negociacions i esperem que sigui aviat. Jordi Cerdà, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Alberto, ens retrobem dimecres. T'esperem amb moltes ganes.
Igualment, una abraçada.
Una abraçada. Vinga, pausa, una falca de 20 segons i Santi Jiménez.
Ràdio Estel. Acompanya el segon cafè del dia d'actualitat i entreteniment amb el magazín del matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 11:15 a 2. El magazín del matí a Ràdio Estel. Perquè el segon cafè sempre és necessari. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
La Buigas li encanta estar fora de Camins.
Però jo crec que és de Boquilla, perquè després ve cada dia.
Me ve perquè vol cobrar. Espera un moment, Pol Marçà. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquí el dilema...
Alguna
queixa?
No.
Tu li vas parar però una trampa. A veure, no, al matí, alguna trampa, Júlia? Tot va anar com normal?
Bueno, Pol, no.
Ui.
A veure.
Amb Rafa Sanahuja.
I va ser una persona d'aquesta casa, no?
Amb Pau Massip.
Pau Massip, bona vesprada.
Ja és el segon dia que parla de mi i jo no tinc dret a rèplica.
Doncs
bueno,
ara el temps.
Doncs truca.
Camins, amics, veniu. Gaudireu del bon ambient que es respira a Ràdio Estel.
I altres persones que expliquen coses.
Té delicte, amb Santi Jiménez. Esto es una tracomena.
Santi Jiménez, bona vesprada.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Estàs emocionat?
No. Bueno, emocionat.
Home, jo ho diu...
Sempre l'estic sí, emocionat. Viu...
Bueno, clar, jo també m'emociono molt. I sobretot és el moment previ. Allò, les ganes de que arribi sí, el moment.
Després ja de seu, no?
Després necessito bany i massatge perquè tu ets molt intens, Santi, aquí al micròfon. Ho he descobert ja en les dues entregues anteriors. Escolta, no, jo dic si vius emocionat pel Dia Mundial de la Ràdio.
Home, pensant que hi ha el Dia Mundial de coses com els audífons, dels canalons, dels llapis de color...
Avui és el Dia Mundial de canviar-se el nom.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Quin nom podríem triar?
Ostres...
És complicat, eh? A mi em volien posar José Miguel, que hagués estat pitjor encara que Rafael.
No, no, no.
Rafael està bé, Rafael està bé. José Miguel no m'acaba.
José Miguel, va. No sé, jo... No sé.
A cara de perro.
No seria. Skywalker o...
Algo així molon, sí, no? Sí, algo així sí. Molon. Escolta una cosa, ara estava preguntant als nostres col·laboradors que com es van enganxar a la ràdio. Tu que ets una persona bàsicament de premsa escrita, com et vas enganxar a la ràdio, tu?
Bueno, pues suposo que de petit, però perquè sentia la ràdio que evidentment sentia els meus pares. I la gent que jo no em deixaven tocar el dial, no? Però vamos, jo recordo, pues això, la Ribas Castro, amb La Ciutat és un milió de coses, Rodríguez Madero...
Qui es nota la diferència d'edat?
Sí, no, molta diferència, sí.
Perquè
sí.
No em sona res.
Ja, no, clar, ja ho imagino, ja. I la meva àvia.
Ah, a veure.
La meva àvia que estava enganxada a Encarna de Noche.
Ah, aquesta sí que em sona.
Sí, home, sí,
però
sí,
em
sí.
Sona més pel gag de Martes i 13
sí, clar.
Que altra cosa.
I sobretot a mi m'encantava el consultorio de Elena Francis.
Ah, sí, aquest sí que el tinc més al cap.
Era meravellós, sí, això sí. I després ja quan vaig començar a posar la ràdio, jo, pues, bàsicament la ràdio esportiva, el García, òbviament, Puyal, i molt a l'Arús.
A l'Arús, eh? El
matinal, a l'Arús con leche.
A l'Arús con leche, eh? Sí, bueno, sí. És que es va inventar el matinal, pràcticament, no? Sí, el matinal humorístic.
Sí, jo recordo que era quan anàvem a la... Jo anava a la universitat, quan ella estava, i anàvem amb el cotxe a Bellaterra i pujàvem amb un cotxe que quedàvem 4 o 5 amics i estàvem descollonant-nos, però tota l'estona, o sigui, era tremendo.
No. Que a més van fer, després van fer les... o no sé si abans o després...
No, després van fer les transmissions al Força Barça.
Ah, sí. Això també va ser prou innovador, eh?
Sí, però el matinal i després, sobretot, el Buenafuente, que després ja va ser amb el Terrat, quan ho feia a Ràdio Barcelona.
Després va venir aquí a... Bueno, va començar a Ràdio Reus, va venir aquí a Ràdio Barcelona.
Exacte.
També va ser molt innovador amb els personatges i tot aquell...
Sí. Jo crec que el programa aquest del Terrat era magnífic, era una cosa totalment boja i nova. I després... I pel García vaig agafar... Després, perquè em quedava i sentia la nit tota sentint la ràdio, a Polvo d'Estrelles amb Carlos Pumares,
home.
Que m'encantava com fotia la bronca.
O sigui, a tot,
no,
absolutament.
No he vist a ningú tractar pitjor a l'audiència que
a
Pumares.
A
i Goma Espuma, que era...
Goma Espuma. Mira, aquí ens enganxem tu. Tu i jo ens enganxem en García i en Goma Espuma.
Sí.
Perquè Goma Espuma és... Mira, escoltem la sintonia. Aquesta és la sintonia més moderna, però ells van començar amb altres sintonies i tal, Antena 3. Sí, exactament. Però aquest senyor... Jo va estar amb nosaltres Juan Luis, i va ser encantador.
Sí,
va agradar moltíssim.
Eren espectaculars. Vamos, jo de plorar. O sigui, alguna vegada sí que ho he parlat amb el Basté, que era allò de sortir de nit i no entrar al bar o al lloc de torn, perquè estàvem al cotxe acabant de sentir el gag de Goma Espuma.
Descollonats.
Descollonats, però
perquè et reies
també
molt.
Ja anàvem...
Ja,
ens feia gràcia tot.
El moment ajudava, no?
Igual ens posaven a l'informatiu i també reiem, eh?
Està molt bé. Bueno, però aquí hem vingut a fer Té Delicte. I a cas de Té Delicte, no?
Sí,
què tenim? Que tenim a la gent amb els sentits, Santi, en plena forma, perquè, clar, havies fet un anunci el darrer dia, molt sucós, molt atractiu, goloso. Havies dit, havies promès parlar de gigolos.
Sí, senyor. Sí,
gigolos.
Jo compleixo com el...
Com a bon...
Com els Lannister.
Tens paraula.
Com els Lannister. Pagamos nostres deudes. Parlarem de gigolos, cutres, que són els que ens agraden en aquesta secció.
Sí.
Però primer de tot posarem nom i explicarem les coses. Tu, amb aquesta planta i la qualitat que tens.
Gràcies.
Ja deus saber perfectament que és un gigoló, no?
A veure, no sóc cap expert, també t'ho he de dir. No és un món que jo tingui estudiat en profunditat, però vaja, tinc una lleugera idea. Tinc
no, no s'estudia en profunditat, és allò que hi ha primer de gigoló, segon de gigoló,
clar,
general del gigoló.
No he fet la carrera de gigoló, que ara l'han canviat, abans era una diplomatura i ara és un grau, però tinc moltes esperances que ens facis un curset accelerat.
A veure, gigoló... ni per l'Institut d'Estudis Catalans ni per la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola existeix la paraula, no, no està acceptada. No,
no existeix.
La Real Acadèmia tampoc es pot espantar, és una institució de senyoros que accepta termes com almòndiga, palabro, asín, aiga, murciégalo, a mi novio o lideresa.
Escolta una cosa, a mi novio?
A mi novio està acceptat.
A mi novio? Sí, sí, sí. Però a mi novio què vol dir, a mi novio?
Pues això, un col·lega amb derecho a roce i frotamiento. Ja, si t'ho haig d'ensenyar, no anem bé per ser gigoló, eh?
A mi novio, vale, vale.
Seríeu no, més semblant a gigoló que hi hauria.
No havia escoltat, a mi novio, vale, vale.
Segons la Wikipedia, que ho ha traduït del diccionari francès, seria, obro cometes, hombre joven, atenció a la definició, hombre joven que es mantenido por una mujer generalmente mayor que él a cambio de prestarle su compañía o de mantener con ella relaciones sexuales. Cosa que tampoc fa justícia a aquest ofici. Un gigoló és molt més.
A veure, en primer lloc, aquí l'equip de producció del programa em diu que és amigobio. No a mi novio.
Amigobio. O sea, que és un amigo que agobia.
Que ens dona igual... I tot i agobiar-te, t'apropes. O sigui, és una cosa que no té cap sentit.
Que, cosa que són totalment compatibles.
Sí, sí, hi ha un morbo especial, sembla ser en aquestes coses. A veure, per parts. Em crida l'atenció el tema de mujer generalmente mayor que él. Això, mira, no sé, em crida l'atenció. I d'altra banda, si un gigoló és molt més, on està la clau?
La clau està en la companyia, no en les relacions sexuals. Ah. Sí. No fa falta, no és ser rafamora de tenir cutis i tabletes. S'ha de tenir cervell, que és el que al nostre manguta d'avui li va faltar.
Vaja.
Un bon gigoló ha de tenir cultura.
Ajuda'ns a entendre-ho.
Ha de tenir cultura, eh? Habilitats socials, vale. Sentit de l'humor.
De moment anem bé, de moment.
Intel·ligència.
Bé.
Estàs fet. I ballar, saber ballar.
Aquí
és molt important.
Aquí punxem.
Aquí jo punxo descaradament per aquest ofici. Sí. Jo ballo com un batussi en dia de boda, saps? Allò, fent salts verticals molt alts, allò... I ja no res més.
Jo ballo sense moure les cames, que és encara més ridícul.
Ah, molt bé. Bueno,
és un moviment que només va de cintura cap a dalt.
Sí, tu i jo podríem fer una gran parella de ball, sí, Ginger Rogers
Fred
i Fred Astaire. Sí,
Ginger
sí.
Rogers, molt
sí,
bé.
Sí. Però clar, és que jo també jo era punky abans, o sigui que...
Ah.
I els punkis no han valorat massa molt la coreografia, ni, diguem-ne, no,
no
eren els valsos de...
No era el ballet de Moscú.
No. Bàsicament es tractava d'empujar-se a la pista i donar-se cops de cap.
I ja està. És el coll. Ara em diu Ferran Cadevila que els... No? És el coll, fer així.
Sí, sí. Això és més de heavy, sí.
Ah, heavy i punky és diferent.
Sí, allò un poco és allò, bàsicament, a empujar-se i donar-se patades, i totalment borratxos i tirar-se cerveses per sobre. Bàsicament, era això. Però bueno, però escoltem.
Això és punky?
Això no és punk.
Ah, perquè ja jo us dic, estic molt despistat avui.
No, però això saps el que és, no?
No.
Això relaxa, eh? Aquesta.
Sí, a veure, puja.
Sí.
Ara podries fer una classe magistral.
Ara podríem parlar com a Catalunya Música.
Sí.
És l'obra que tothom sap i tothom al bar de davant sap, però que tu no saps.
Jo no tinc ni idea.
És el concert per viola de Carl Stamitz, interpretat meravellosament per l'extraordinària, meravellosa i sublim Cristina Cordero.
Cordero.
Senyora guanyadora del Premi Primer Palau 2020 i que suposo que ja s'ha entrevistat.
Sí, diverses vegades.
Ja tardes.
No l'hem tinguda. Es pot tenir, aquesta dona? Està,
sí.
Està vigent?
Sí, joder, és una xavala joveníssima. I, tot, i és una de les millors concertistes de viola del món.
Doncs, escolta, la busquem. Molt bé, i què té a veure amb els gigolos, aquesta
sí,
peça?
Sí, ja sé que estem perduts, a veure. Però ja aquí arriba un periodista esportiu per explicar-vos l'origen.
Home.
La viola, aquest instrument que toca també Cristina Cordero,
sí.
En francès es diu giguer.
Ah, giguer.
I als anys 20 del segle passat, les gigolets eren les noies que es jugaven en els salons de ball de París per ballar.
Val.
De les gigolets es va passar, si es parlava d'homes que es jugaven per ballar, a gigoló.
Molt bé. Per tant, de gigolets, ballarines, bàsicament, per ballar.
Exacte. I els homes
la versió
també.
Masculina, exacte, era el gigoló.
Però abans faré un preàmbul per explicar-vos que abans d'entrar al crim, perquè veieu que el terme ni la definició és massa correcte, d'acord? Vale? Perquè això sembla molt innocent, diguem-ne, no?
Sí, bé, clar, o sigui, pel moment...
Noies que estan allà mentre toquen valsos i polques i tot això i les treuen a ballar.
De moment és tot molt innocent, de moment, clar, de la idea de la secció al límit aquí... de lo políticament correcte que jo esperava, estem...
Sí, ara que tranquil, que ara políticament correcte ens ho comencem a saltar.
De moment estem en un pasito pa'lante, pasito pa'atrás.
Ara anem pa'lante. A veure, ja has vist que la definició deia senyor joven con mujeres. I això sí, és...
Mujeres mayores que
él. Mayores que él, mantenido. És una mena de prostitut que satisfà a dones.
Sí.
Però el cas més habitual és que els clients dels gigolos siguin homes.
Ah?
I abans d'explicar aquesta trista història del nostre kinky d'avui, us posaré en context. Va existir el gigoló perfecte. El Messi dels gigolos. El Batman dels gigolos. El supergigoló. Un tio que estava
el
com
Bruce
un...
El Bruce Wayne dels gigolos.
Totalment. Estava com un formatge. Era culte, sensible, llegit, sabia ballar.
Ah.
Fins i tot coses d'aquestes. El podies portar a una rave de 4 dies metiéndose de todo.
I perfecte, eh?
I el podies portar al Museu del Prado i et comentava tots els quadres. Es deia, i aquest personatge va existir,
sí,
Denham Fouts.
Denham Fouts.
Podeu buscar la seva foto a sí. Google Images i mira, veureu que estic parlant d'un tio que està realment...
Denham Fouts, tenim una imatge que ens ha buscat l'equip de producció. Un formatge, eh?
Ja, no, està...
El caserío.
Està, és realment un tio que mira, es diu un tio guapo.
Guapetón. I aquí, encara, però hi ha altres imatges que jo dic, déu-n'hi-do.
Sobre ell, Truman Capote va escriure que si s'hagués anat al llit amb Hitler, hauria salvat el món de la Segona Guerra Mundial.
Molt bona.
Gore Vidal va dir, el va definir com l'home fatal.
Home fatal. Aquí no, no, això no ho he escoltat mai, l'home fatal.
No, només ho va dir Gore Vidal sobre aquest home. I tornant a Capote, es va inspirar amb ell per escriure Pregàries ateses, llibre magnífic, brutal, sensacional, que si no heu llegit no sou dignes d'escoltar aquesta secció.
Ah.
I és una mena de barreja entre Tadzio, Lolita i Gatsby. Vale, s'ha acabat la part glamurosa. Baixem al fang. Periodista esportiu. Toma, dale. Soy una garra, soy una tera, voy a toda hostia por la carretera. Vale, això no...
Espera, això és punky?
Sí, això sí.
Bordeja i, el
il·legales
punky.
Era, il·legales eren punkis, politoxicòmens i molt, molt quincalles.
O sigui, sí, passem de la Cordero...
A Jorge Martínez i los il·legales.
La Cordero és aquest gigoló que és Messi, no? És el Messi
aquest
del gigoló.
Aquest és el de Fanfou, sí.
I ara passem a la part del menudeo, no?
Exacte.
El menudeo.
A veure, no explicarem quan jo vaig començar els il·legales, però per un altre dia. Baixem al fang. Vinga, situem-nos. Un noi de Culleredo, vale, província de Coruña, poble de 30.000 habitants. Veu un dia un anunci a la premsa...
O sigui, perdona, Culleredo... 30.000 habitants, i aquí trobarem un gigoló.
Aquest és el problema. Aquí comencem perquè, a anar pel problema.
Perquè jo, sí, per una qüestió de ratio, de ratios, no em quadra. Les xifres no em quadren.
No, no.
Entre 30.000 persones d'un poble de la Corunya, un gigoló, Santi, això és molta casualitat. Eh?
Ell volia ser gigoló perquè veu amb un anunci a la premsa, que això també sorprèn, hi havia anuncis a la premsa.
Ah, sí, és veritat, és veritat.
Bueno, a la premsa local hi ha anuncis. Anunci per paraules que deia... Ofertes d'empleo.
Sí, ofertes d'empleo i de tot, eh? Hi havia ofertes de tot.
Aquesta és una mica d'empleo i de tot, sí.
Vale.
A l'anunci deia, ofrecemos ganarse la vida como acompañante de mujeres adineradas.
Això era un anunci,
sí,
que es trobava a la,
sí,
premsa.
Allò, ofertes de... Digo,
o sigui, passante, ja, basurero...
Sí, encuestas, tal, i diu, collons, ganarse la vida como acompañante de mujeres adineradas? Cáspita. Ah. Hombre, esto es para mí.
Encajo, encajo.
Home, clar, aquí no. Però aquest tio no era Denham Fouts. I va anar de cap. I la clau, aquí, com diu Jorge Martínez a los ilegales, la diferència està entre el macarra i el gigoló. Aquest anava més de macarra.
Clar, perquè estem parlant, si Denham Fouts, com és el cognom, Santi, que l'has dit molt bé?
Fouts.
Era el Messi dels gigolós, el noi de Culleredo, província de A Coruña, de 30.000 habitants, seria el Tato Abadía dels Gironins.
No, Tato Abadía, un encant de persona. Té una botiga
de formatges a Logroño. Seria el Cornellef?
Cornellef, era bo. Seria Douglas.
El Douglas?
Douglas Royal dels Gironins, sí.
Jo pensava que el sketch dels
Gironins. No, pobre sketch. No, és que són gent que conec i els tinc cercant.
Ah, val, clar, jo no els conec, per això he utilitzat el gag, però tu tens un... Per tant, hem quedat el Douglas.
El Douglas, sí. Ell, clar, va veure jo l'anunci, ganar-se la vida com a acompanyante de mujeres adinerades. Clar, tu t'imagines això i dius, hòstia, mansió a Nissa, hiverns esquiant a Aspen, primavera fent safaris, estius a Sardenya, sí. Sempre amb majordom i xòfer, però la realitat és molt més dura. I la va acabar explicant totes les seves penes a la secció segona de l'Audiència Provincial de la Corte.
O sigui, tenim aquest aspirant a gigoló.
Va anar malament, això.
I va malament. Però per què, exactament?
A veure, ell volia, es creia que seria Warren Beatty a la primavera romana de la senyora Stone.
Aquí, aquesta referència, me l'has d'explicar una
mica. Aquesta és una pel·lícula de Warren Beatty, una altra que està com un formatge.
Aquest sí.
I fa una pel·lícula que la senyora Stone és Vivian Leigh i ell li fa de gigoló a Vivian Leigh, quan Vivian Leigh ja és molt gran. Però clar, bueno, diguem-ne que si agafem tota la gent que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona...
Sí.
I Rio de Janeiro, ningú ha follat més que Warren Beatty. Vale. En tot cas, és que...
Santi Jiménez, senyora.
Sí, Bueno. A veure, ell va entendre que havia trobat la feina de la seva vida. Però el problema és que per aconseguir aquesta feina, atenció, i ho entendreu de seguida, s'havia de trucar un número que començava per 803.
Ah, aquests números, eh?
Sí, i que posava sota... tarifa de 1,16 euros minut, que és un clau, des de xarxa fixa i 1,53 de mòbil, més barata.
Això per als de l'ESO, hi havia una xarxa fixa abans.
Sí, hi havia un aparell que estava a
casa amb un cable i trucaves.
I que tenia botons, sí. Òbviament, era una línia eròtica que operava, no des de Culleredo, des de Màlaga.
Des de Màlaga?
Sí. Això, i a més, comptaven 20 operadores que estaven allà fent-se les ungles, fent sudokus o el que sigui, i que tenien a tots els desgraciats i atontats que trucaven aquesta.
O sigui, un entramat criminal tremendo, eh? Dona per a una pel·lícula de 00... James Bond contra la tarifa 803.
Però ells havien posat la tarifa ben clara. Clar, però això no és el pitjor, encara, eh? Cada cop que trucaven, li donaven una clau que es renovava cada hora perquè tornés a trucar. A cada trucada...
El ganxo, eh?
Li proporcionaven una lletra, això és com una mena de gincama, eh? Li donaven una lletra per completar una clau. I el van advertir, clarament, que si penjava o deixava de trucar a l'hora assignada, li carregarien al seu compte les trucades i perdria una feina. A veure, idiota, una feina que no tens! Com pots perdre una feina que no tens? Ah.
Pots perdre la possibilitat de tenir-la.
Tot això, ell es va passar entre l'any 2012, entre febrer i març, trucant cada hora a la línia eròtica aquesta. Va trucar 1.500 cops al 803.
I clar, la tarifa...
Buscant la clau, i no va aconseguir la clau. O sigui, imagina't, això era ni el Código da Vinci. O sigui, és una cosa així més complicada, eh? I el Pau només va aturar-se quan va arribar, evidentment, la factura de telèfon a casa, que la pagava el seu pare.
I com era quan va ser la broma?
50.000 euros en factura de telèfon perquè el nen volia ser gigoló.
Efectivament, no li donaran el Nobel de gigolorisme, eh?
No,
jo crec.
No, el seu pare li havia donat una pallissa, realment. 2 anys, ell a sobre va denunciar-ho,
sí.
I va celebrar-se el judici.
Aquesta és bona. O sigui,
ell denuncia... a la línia eròtica. Quan es va recuperar la pallissa que li va fotre el seu pare, va anar a denunciar. Va estafa i reclamant danys morals perquè li havien afectat a les seves aspiracions i tot això.
Ja, clar. La seva aspiració de gigolisme.
De gigolisme, clar. La propietària va dir que era innocent i el tribunal va fallar que la senyora era innocent perquè mai li va oferir una feina. Estava tot ben escrit allà. En canvi, el pobre Denham House de Hacendado i Culleredo va explicar que atenció a la seva, davant del tribunal.
A veure, quin va ser el alegato?
Lo hice por necesidad. No tenía trabajo y eso podía reportarme un dinero mientras no encontraba algo serio. Sí, home, sí, això no serio no es. Le puede pasar a cualquiera. No, fino. No le puede pasar a cualquiera. S'ha de ser molt tonto, chaval.
És que m'ha agradat molt el teu accent gallec.
Hombre,
Santi... carallo. Lo hice por necesidad. Lo hice Joder. Por necesidad.
Y para ganarme unas pesetinhas. Unos...
Ja, escolta, i ara rematem-lo amb la moraleja, perquè sabem que aquesta secció, Santi, a part de que ens il·lustres moltíssim, tens una... traient d'aquí una ensenyança
lliçons,
moral.
Lliçons de vida.
Lliçons de vida, ah. Imagina't.
Sí, sempre no truqueu, dius, si, per exemple, no truqueu...
A un 803, a un 803.
Ni coses d'aquestes que posa, que penseu que diu 1,63 euros al minut, és molta pasta, sobretot si truqueu 1.500 vegades. I qui diu això diu webs d'aquestes que...
Ui, de tot, de tot. Sempre dius, jo crec que aquest és el leitmotiv de la secció, que s'ha de combatre el crim i compadèixer al delinqüent.
Aquí s'han de compadir els dos, perquè a la senyora, que realment es va aprofitar d'un atontat, i aquest que era un atontat. Sí, i que a més també hem de dir que la policia no és tonta, i si no hi ha crim, no hi hauria a qui no han fumat.
Ai, Santi Jiménez, Santi Jiménez. Gigolós a Ràdio Estrella en el Dia Mundial de la Ràdio. Escolta una cosa. La propera setmana, fes-nos un teaser trailer.
Saps què és la... Us he introduït en els gigolós, en el tema de...
La secta de l'11 i tal.
La sincronia...
El criminal. Rulo i selfies.
Sí.
I ara
parlarem de...
Quin serà el proper món que ens descobriràs, Santi
Jiménez? La tanatosis.
Espera que tinc així. La tanatosis? Sí. Això em sona...
A veure, tànatos, ve de mort. O sigui, la sí. Tanatosis. No vol dir violar cadàvers, tranquils. No, és això.
Sí, perquè és el primer que m'ha passat per la
ment. No, això no. Això és necrofilia. Tanatosis és... bueno, és un comportament molt normal dintre la natura.
La tanatosis.
La tanatosis. I que doncs... pot ser molt útil en diverses circumstàncies. No en la que veurem d'aquí 15 dies.
Amb moltes ganes. Santi Jiménez, mil gràcies.
A vosaltres.
Vinga, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que podria guanyar-se la vida, i molt bé, com a American Gigolo, el Sort Gigolo, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Ara de seguida, informació en el butlletí de les 9, salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí i pels de directe que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos.